Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Tarraconense, l'organisme eclesial que agrupa les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, ha presentat aquests dies la memòria d'activitats de l'any 2022. És un document on es mostra el compromís de l'Església Catòlica a Catalunya amb els fidels i amb tota la societat, a partir de dades i també de testimonis reals. Per exemple, el 2022, Catalunya disposava de 1.354 preveres, 134 diaques permanents i 66 seminaristes, amb 2.103 parròquies per atendre. L'anunci de l'Evangeli també es fa present en els gairebé 4.300 catequistes que dediquen la vida a fer present l'amor de Déu allà on es troben. Amb aquestes dades també es destaca la presència de mig miler de monjos i monges en mig centenar de monestirs i un total de gairebé 4.000 religiosos i religioses. I encara s'afegeix la presència arreu del món de 331 missioners i missioneres catalans que porten l'Evangeli als llocs més remots del planeta. I, a banda d'aquestes, hi ha moltes més dades, per exemple, la dels 915 grups formats per a la fase diocesana del Sínode, amb gairebé 16.500 participants arreu del territori. I en l'àmbit social, 144 centres sociosanitaris que atenen gairebé mig milió de persones. I de Càritas s'ha arribat gairebé a les 240.200 persones ateses arreu de Catalunya el 2022 amb una inversió de 49 milions i mig d'euros i la dedicació d'unes 11.900 persones. També Mans Unides, l'altra gran entitat social, amb gairebé 6.000 socis a Catalunya, ha pogut finançar un total de 56 projectes el 2022 arreu del món amb més de 3.360.000 euros. Dades per a l'esperança, dades que també inclouen sobretot les persones i els rostres, dades que il·lustren l'acció positiva de l'Església, malgrat la mala imatge que de vegades mostra en alguns llocs. La feina social, caritativa i també espiritual és el gran actiu de l'Església a la nostra societat. Avui parlarem de cinema i també del Congrés Inspira, que es fa avui i demà a Barcelona. És un congrés sobre evangelització i també renovació d'aquesta evangelització. I pel que fa al primer tema, el del cinema, està focalitzat aquests dies en la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, 20a edició. Va començar aquest dimecres i durarà fins al dia 30. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis del 15 al 30 de novembre, és a dir, des de dimecres passat i fins a l'últim dia d'aquest mes, es fa la 20a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya amb dos cicles principals, espiritualitat davant la pobresa i religions i situació política. També destaca el fet que hi ha unes 90 projeccions programades en 40 sales diferents de 27 localitats catalanes. Tenim amb nosaltres el director de continguts de la Mostra i d'alguna manera el pioner de tot aquest gran projecte, no només a Catalunya, sinó a Espanya també. Peyo Sánchez, sacerdot i rector de la parròquia Santa Anna de Barcelona, bona tarda, benvingut.
Hola, una salutació a tots.
Igualment a vostè i a tot aquest equip que fa possible la Mostra, des de fa uns anys organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, però amb l'equip doncs, de l'Església Catòlica que vostè representa i d'altres sensibilitats religioses que ajuden, oi?
Sí, bueno, en aquest cas complim 20 anys, que això ja és per un festival un llarg recorregut, en una presència de molt de públic, tant a la Filmoteca com a les sales arreu de Catalunya. Hem de tenir en compte que projectem a més de 40 sales. Això significa que l'espectador pot trobar des de qualsevol lloc una sala a prop per a aquesta exhibició de pel·lícules directament vinculades a l'espiritualitat. L'espiritualitat de diferents religions, perquè també la missió de la Direcció General d'Afers Religiosos és precisament apropar el diàleg de les religions i la convivència dels diferents religiosos en la perspectiva de ciutadania. I aquesta és l'oferta del cinema, cinema que té vessants a diferents religions i que es troben en un mateix lloc.
Mm-hmm. Com va anar la jornada inaugural, que va ser aquest dimecres a la Filmoteca, amb la presentació d'un dels cicles, no?
Ha sigut la presentació del cicle de Claude Lautmann. Claude Lautmann és un documentalista que ha aprofundit sobretot en l'experiència de l'Holocaust. Ell deia Shoah, catàstrofe, que és una forma d'indicar la radicalitat del mal, no? I llavors és un tipus de cinema del testimoni, és a base de moltes entrevistes amb supervivents, per un altre costat també amb alguns dels perpetradors i també la indiferència de molts altres que callaven davant de l'Holocaust. I per això apropar-nos a aquest cinema també, i més en aquest moment, no?, de la situació de guerra entre Israel i Hamas, és una ocasió de fer la mirada a les víctimes i d'aprofundir. I llavors hem començat en una taula rodona on hem tingut ocasió, amb diferents professors, de fer una reflexió sobre el sentit de la memòria i el sentit de la memòria de les víctimes. I per això, per a nosaltres, és important acompanyar el cinema i la reflexió. I la mostra sempre té un presentador davant de la pel·lícula per a garantir aquesta reflexió.
Les sessions són en moltes sales, al vespre habitualment, les que són de sala i obertes al públic, i hi ha tota una programació que es pot consultar, per exemple, a la web de Fer Religiosos Mostra de Cinema, buscant això. De quina manera els qui vulguin veure algunes o moltes pel·lícules poden reservar, poden demanar informació?
Bé, en primer lloc, la pàgina web és la forma més directa de demanar la informació i també de tenir a prop una sala que farà projeccions. Les nostres projeccions d'aquest any tenen dos cicles importants. L'un és en l'entorn de la lluita davant de la pobresa i el paper que tenen les religions en aquesta lluita, no? I en aquest sentit tenim programades pel·lícules molt interessants. L'Urana, un llac a l'escola, és una pel·lícula d'un mestre que no desitja ser mestre i que és portat a l'escola més llunyana de l'Himàlaia. I ahir es trobarà en uns alumnes i una població que pensa que el mestre és el que porta el futur. I davant d'aquesta acollida, el mestre trobarà la seva vocació. Una pel·lícula de gran bellesa i molt indicada també per la família, no? Però després tenim pel·lícules d'aprofundir la situació de pobresa des del punt de vista de l'espiritualitat. Tenim Els fills del sol, és una pel·lícula iraniana en perspectiva musulmana, d'uns nois del carrer que treballen també i que logren sobreviure i mirar endavant. Tenim també una pel·lícula interessant sobre i comèdia divertida, a la vegada, que és la Brigada de la Cuina, que mostra un grup de migrants joves en situació de marginació que a través d'una chef important faran la reconstrucció de la seva vida des de la gastronomia i també des de la gastronomia dels diferents llocs. També tenim una mirada a la vida de Teresa de Calcuta, l'Albada a Calcuta. També tenim una mirada a Laudato Si, la perspectiva més catòlica, amb la carta. I també tenim una mirada al suïcidi i a una... És la història de quatre persones que desitgen suïcidar-se però que tindran una setmana per a trobar el sentit de la seva vida. I després també tenim sobre política i religions, tenim algunes pel·lícules que són interessants. Una pel·lícula de casa nostra, El Metralla, una història d'un capellà i un militant del PUN comunista que es troben amagats. Després també tenim Sis nits d'agost, sobre els últims dies, és una ficció sobre els últims dies de Lluís Maria Xirinacs. Sí, sí. I després és interessant també la producció catalana, amb aquesta vessant més espiritual. tenim Morir en comunitat, un documental sobre la mort de l'abadessa i la elecció de la nova abadessa al monestir de Sant Pere de les Puelas, i tenim Sufisme a Barcelona, espiritualitat, música i ecologia, una presentació d'una mirada a la presència del sufisme a casa nostra. I també és interessant el que té a veure amb la vessant més de filming, que són les plataformes, sí, perquè tenim una important biblioteca del cinema espiritual que podem accedir des de Filmincat i que ens dona la possibilitat de recollir pel·lícules de tota la història del cinema en diferents vessants de la perspectiva espiritual. Per exemple, El perdó. Doncs totes les pel·lícules que tenim sobre el perdó. Els personatges significatius. Doncs tenim també totes les pel·lícules. I aquest any també tenim sobre la dona i les religions, tenim també sobre la pobresa i tenim també sobre l'espiritualitat.
Com es pot accedir a aquestes plataformes? Aquelles persones
Filmincat.
Filmincat,
sí, sí.
I cal una subscripció, oi?
No és necessari des del punt de vista de la mostra, sinó se poden llogar directament les pel·lícules.
Molt bé. Avui en Peyo Sánchez, director de continguts de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que arriba a la 20a edició. Parlem d'aquest certamen que ha començat aquesta setmana i durarà fins el dia 30. És l'últim dia, oi, el que està previst el lliurament del 6è Premi de Cinema Espiritual.
Sí, sempre donem un premi a la trajectòria d'un director que ha marcat la trajectòria de l'espiritualitat en el seu cinema, no? I han tingut directors importants que ja han sigut reconeguts i aquest any, encara no se sap el nom, però hem elegit també una persona que indicarà aquesta trajectòria.
Estarem pendents quan arribi el dia per donar a conèixer el guanyador d'aquest 6è Premi de Cinema Espiritual. Avui us animem, amics oients, a gaudir d'un bon cinema sobre religions. Teniu més enfocats des de la perspectiva catòlica, altres més interreligiosa, altres de diferents confessions concretes, amb el tema del genocidi, l'extermini de jueus i altres que surten en aquesta Mostra de Cinema Espiritual. Ja abans d'acomiadar Peyo Sánchez, volem felicitar-lo perquè vostè va crear una mica la marca, oi, del cinema espiritual l'any 2004 a Barcelona.
Sí, sí, o sigui, això ha nascut, que ara té dos vessants diferents. Per un costat, organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola destinada als joves, que és la Setmana al Cinema Espiritual, que això és per als centres educatius i que en aquest moment té més de 100.000 participants cada edició, i després la mostra, que és directament a Catalunya.
Molt bé, doncs enhorabona, com dèiem, que vagi molt bé la mostra i fins una propera ocasió, mossèn Peyo Sánchez, i ànims amb la tasca de l'Hospital de Campanya de Santa Anna.
Ànim a tots vosaltres. També aquest cap de setmana tenim la Jornada Mundial dels Pobres i també és interessant recordar això, no? Que el Papa demana també que tota l'Església fixi la seva mirada en la realitat de la pobresa.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, gràcies.
Adéu.
D'altra banda, arriba el Congrés Inspira, organitzat per l'Arxidiòcesi de Barcelona, concretament aquesta mateixa tarda i demà tot el dia al Col·legi La Salle Bonanova de la capital catalana. Es basa en el Pla Pastoral Sortim, amb l'objectiu d'engrescar les comunitats parroquials a sortir a anunciar l'Evangeli a tot arreu. És una trobada que vol servir, en definitiva, per compartir visions de present i de futur per l'Església a través de l'oferiment d'una resposta als reptes evangelitzadors d'avui, sempre des de la invitació del Papa Francesc a les mateixes parròquies perquè facin un procés de conversió pastoral. A Barcelona, per exemple, funciona ja des de fa uns anys un camí que és el de la unificació de moltes parròquies en comunitats pastorals. L'ajuda d'aquest congrés la volem comentar amb el seu principal organitzador, el delegat d'Anunci i Evangelització de l'Arcabisbat de Barcelona, Bruno Berche, també rector de la parròquia de Sant Miquel dels Sants, a Gràcia, que també forma una agrupació parroquial amb dues més. Mossèn Bruno, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com està ja a punt de començar el congrés?
Sí, sí. Que nerviosos, però també amb moltes ganes.
Bé, com el definiria, a grans trets, a banda del que hem dit?
Jo crec que és una experiència de l'Esperit Sant. Jo crec que és un lloc on ens deixem inspirar per l'Esperit, no? Jo animo, no?, dels que participaran, primer, que gaudeixin, no? S'ha preparat amb molt de carinyo, molt de temps. És un moment per disfrutar d'aquesta experiència al Congrés. Segon, també els diria, no? I diria, pues, vinga, no? Aprèn, escolta, no? O sigui, tinc les orelles ben obertes, allò que, pues, que el senyor vulgui dir a través de tants testimonis, tantes persones que parlaran, tantes experiències que coneixeràs. I després també animar a no tenir por, no? Un moment de, escolta, si el senyor t'inspira alguna cosa per la teva parròquia, ell et donarà la capacitat perquè ho puguis portar a terme, no? Llavors, bueno, això, no? Jo crec que serà una gran festa de l'esperit.
És un congrés que no té tradició, la primera vegada que es fa, una marca, entre cometes, nova, no? Perquè no és allò de dir, estem fent un congrés cada 2 anys o cada 4 anys, sinó que és una cosa totalment innovadora, en definitiva.
En molts sectors es fan congressos. Els congressos són llocs d'això, on un es troba, aprèn coses, no? També fa networking, que es diu, no? Si coneix altres, no? I surt motivat, no? Això es fa a altres llocs del món, jo, de fet, hem anat, no? De fet, potser ve d'aquí, també, d'haver anat a altres llocs del món, he vist congressos d'aquest estil una mica cristià, no? I dir, ostres, és una cosa així a casa nostra, no? També amb una empremta més mediterrània, doncs per què no, no? I vol ser això, en el fons, és un congrés que és una experiència, més aviat.
De quina manera es vol impulsar la transformació de les grans estructures de l'Església i les comunitats cristianes properes a cadascú? Perquè hem de tenir en compte que hi ha moltes inèrcies, no?
Bé, aquest és una mica un dels punts claus del Congrés, no? Que no hi ha fórmules, no hi veurem un sol camí, hi veurem molts camins, però sí que tenen en comú el fet de que aquesta consciència de que estem en un canvi d'època, no? Que passem d'una època on la gent venia, entrava, a un moment la gent no entra, per tant, o sortim o no descobrirà el Senyor, no? I en aquesta època, doncs, més missionera, més evangelitzadora, més, bueno, doncs, amb més reptes, cal també veure també models, no? Models que funcionen, no? I que ens hi poden inspirar.
Exacte, models a Amèrica, a la resta d'Europa, al Regne Unit. Què destacaria dels participants?
Sí, i també molts models d'aquí, perquè, de fet, aquí a Espanya i a Catalunya i a Barcelona hi ha moltes coses que són molt interessants, no? De fet, a vegades és per agafar una mica a l'AM, no? Posar algú de fora, però, en el fons, el gran gruix de ponents són d'aquí, de casa nostra, que estan... Perquè hi ha gent que realment està fent coses molt interessants. I jo crec que també és un reconeixement a aquells, bueno, aquelles parròquies, aquells preveres, laics, valents, no? Que estan, bueno, pues, arriscant-se a provar, no? I a vegades amb més èxit o menys èxit, però en el fons confiant que el Senyor els crida a, doncs, evangelitzar.
Avui ens acompanya a la segona part de la nostra taula de testimonis Bruno Vérchez, que és el delegat d'Anunci i Evangelització de l'Arcidiòcesi de Barcelona i el qui encapçala l'equip organitzador del Congrés Inspira aquesta tarda de divendres i aquest dissabte tot el dia a Barcelona, a la Salle Bonanova. Ara mateix, doncs, la participació segur que està tancada, però de quina manera els qui estiguin interessats poden conèixer una mica, sobretot si no hi van físicament, el que és el resultat d'aquest congrés, els continguts, els reptes de futur que s'hi parlen?
A veure, si hi hagués algun motivat encara allà, in situ, potser es podrà comprar una entrada. Però el fet és també tot allò que hi haurà es gravarà, no? I volem després fer tot un recull, no? Doncs tranquil, de poder això sintetitzar també totes les tallers, totes les xerrades i tot, i oferir-ho a la diòcesi com un material, no?, del congrés que servirà, doncs, d'inspiració, no? Doncs perquè puguem dir, mira, no? Doncs taller, doncs com evangelitzar a través de xarxes socials? Doncs mira, en aquest taller, allò que es digui, doncs jo també ho puc rebre, no? I puc des de la meva parròquia, doncs, com el meu equip, pensar, doncs, com ho podem fer, no? És una mica aquesta idea d'oferir també uns recursos a la diòcesi que puguin ser inspiradors pel futur.
Recursos inspiradors, renovació... bé, i què aportarà aquest congrés a l'Església Diocesana de Barcelona? Li pregunto una mica el més complicat, no? El que pot passar després, perquè de vegades hi ha aquestes, fins i tot, tensions, en el sentit més positiu de la paraula, no? Diferents maneres de veure l'Església del futur, no? Hi ha els que són partidaris dels mecanismes més tradicionals, la parròquia, els serveis, i altres, doncs, que potser pensen que s'ha d'innovar com sigui, no?
La veritat és que no tenim ni idea què passarà, perquè això no som adivins. Sí que podem dir el que ens agradaria que passés als que ho hem organitzat, no? Penso que es veurà, no? Jo, que hem de sortir motivats. Jo crec que hem de sortir d'aquest congrés amb ganes i il·lusionats, no? Que això no es tracta d'estils contraposats, sinó que hi ha molts estils, no? I moltes formes de fer, i aquí veurem pluralitat i riquesa. Però sí que també és veritat que el desig d'evangelitzar, això, jo crec que no és un carisma o una cosa, però és una cosa que és de tots, de tota l'Església, i que o tots ens hi sumem o l'Església doncs no serà el que Jesús vol, no? Jo crec que aquí una també un del fruit que esperem és que Hoca, tant de bo, ajudi que l'Església diocesana, que ja és molt evangelitzadora, gràcies a Déu, però bueno, però ho sigui més, tu, això. A mi m'agradaria ser molt més evangelitzador, no? I saber més, o sigui que jo crec que aquest plus sempre ha de ser un desig que tenim, no? L'apòstol, no? El deixeble de Jesús sempre pues vol conèixer més a Jesús, vol aprendre més, vol estimar més, no? Llavors no tenir por a aquest més, no?
Aneu per tot el món vaja, doneu a conèixer la bona notícia. No hem arribat ni a tot el món ni al conjunt de Catalunya, però ens hi hem d'anar acostant, no?
Bueno, i nosaltres fem la nostra aportació, ja vindrà, no? Gràcies a Déu, l'Església seguirà, ens seguirà a nosaltres, no? I l'Esperit Sant seguirà actuant.
Tant, doncs una magnífica concepció del que és l'evangelització, aquella que inspira l'Esperit Sant, per això el nom d'aquest congrés Inspira. La iniciativa com va sorgir? Va ser fruit de la inquietud, no?
De història. Va sorgir a Londres, en un viatge en tren, on anàvem una sèrie de persones així inquietes amb aquests temes, a una trobada que hi havia a Londres a Alpha Leadership Conference, una trobada que es feia molt semblant a algú així, no? De gent de tot el món, de diferents esglésies catòliques, evangèliques, ortodoxes, a reflexionar sobre, bueno, pues això, no? Agafar força per l'evangelització. I va ser interessant perquè d'allà va sorgir una mica aquesta inspiració, no? Dir, va, algú semblant aquí a Barcelona, a Catalunya, per què no, no? Aquest és l'origen.
I tant, invitem a conèixer la web congresinspira.com, que segur que seguirà oberta després d'aquests dos propers dies. Aquest matí hi ha hagut una trobada de preveres i diaques que ha estat una mica com una ambientació, també per aquells que han pogut anar-hi. I celebrem que hi hagi aquestes iniciatives que hem compartit avui amb Bruno Vérchez, delegat d'Anunci i Evangelització de l'Arquebisbat de Barcelona. Que vagi molt bé, enhorabona. I sobretot que sigui positiu per a l'evangelització, per a la sortida de l'Església a la societat.
I tant, moltes gràcies, Ignasi.
Beneiré el Senyor amb tot el cor, lluaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom.
Beneiré el Senyor, un tema que ens interpreta, traducció d'una altra versió. Beneiré el Senyor, avui som invitats, sobretot de cara a aquest diumenge, a beneir el Senyor en les realitats del món, els pobres, les víctimes del trànsit, jornades especials d'aquest diumenge, i els nens en aquesta jornada de penitència per reparar tot el drama dels abusos aquest dilluns, dia 20 de novembre. Algunes notícies molt breument. El Departament de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola a la Carretera s'uneix un any més al Dia Mundial en Record de les Víctimes del Trànsit, que les Nacions Unides promouen des de l'any 2006. Hi haurà diferents activitats litúrgiques i pastorals, concretament una missa aquest diumenge al vespre a Girona. D'altra banda, Jaume Collboni ha dit aquest dimarts que Càritas és un exemple de compromís i de solidaritat. Va ser durant una visita de l'alcalde de Barcelona a l'espai polivalent Roquetes de Càritas diocesana. El projecte, al districte de Nou Barris, ha acompanyat 1.186 persones entre el gener i l'octubre d'aquest any, un 47% més que el mateix període de l'any anterior. I a banda del Congrés Inspira, que hem comentat avui a la taula de testimonis, avui i demà a la Salle Bonanova de Barcelona, destaquem que el monestir de Montserrat i el seu entorn es convertiran aquest diumenge en el centre neuràlgic dels pessebres vivents. Fins a 900 figurants, que pertanyen a un total de 34 pessebres humans de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, seran els encarregats de compondre aquesta gegantina escenificació nadalenca i, a més, commemorar des de les 10 fins a les 11 del matí i des de les 12 fins a la 1 els 800 anys del primer pessebre del qual es té constància, a Greccio, impulsat per Sant Francesc d'Assís. I acabem felicitant el periodista Jordi Pacheco, director de la revista Foc Nou i de l'agència cristiana de Notícies Flama, que acaba de publicar un llibre de contingut social titulat Ser algú per algú. Aquest treball explica la història de l'obra social de Santa Lluïsa de Marillac en el volum de l'editorial Claret, presentat ara fa uns dies. Precisament aquest diumenge es complirà un aniversari molt especial, el centenari de Sor Genoveva Massip, un referent en l'ajuda a persones especialment necessitades. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent, ja a les portes de la festa de Crist Rei, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.
exaltem.